renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo. RAC 1.
Cinc de la tarda, ho hem seguit en directe des del versió RAC1. Foc creuat aquesta hora entre Hamas i Israel al sud de la Franja de Gaza. Joan Torres té els detalls.
Sí, diversos coets de l'organització terrorista han sigut interceptats per la cúpula de ferro defensiva del país jueu a la frontera sud de la Franja, concretament al voltant de la ciutat d'Ashkelon, a uns 15 quilòmetres de la frontera. Algun coet, però, hauria entrat causant alguns morts, segons alguns mitjans israelians. Mentrestant, Israel continua fent bombardejos aeris, assegura que la nit passada hauria matat dos alts càrrecs de Hamas. Tot plegat quan tant un bàndol com l'altre ja haurien comès crims de guerra des del dissabte passat. Ho assegura una comissió de l'ONU que examina la situació als territoris palestins ocupats. Aquesta comissió apunta que els atacs de Hamas contra civils desarmats són abominables i intolerables i que l'atac i el setge israelià a Gaza suposarà un cost en vides civils i un càstig col·lectiu. A més, les Nacions Unides recorden que el setge a Gaza és contrari al dret internacional. En les properes hores i dies tot podria anar encara pitjor. Ho ha dit al versió Fernando Cocho, expert en intel·ligència i ciberseguretat. Està convençut que hi haurà un bombardeig massiu seguit d'una entrada per terra de l'exèrcit israelià a Gaza.
Que reste moderada, però primer va haver un machaque absoluto d'artilleria, missiles, aviació, incluso des del mar. Va haver un ataque directo y masivo que luego, evidentemente, todo territorio que sea militarizado, en este caso para la búsqueda de los israelíes capturados, tiene que ser hecho con una visión terrestre. Los drones están muy bien, los aviones están muy bien, pero al final tienes que meterte en la casa, en el sótano, en el subterráneo, y tienes que sacar a la gente o luchar contra la gente.
A tot això, des de fa una hora hi ha en marxa la reunió de ministres d'exteriors europeus per analitzar la guerra. A la trobada s'hi miren de calmar els ànims després de la polèmica que van generar les paraules ahir del comissari d'ampliació. Va dir que la Unió Europea suspenia immediatament l'ajuda humanitària a Palestina. Poc després, però, la comissió ja va matisar-ho i ara assegura que el que farà és revisar aquests enviaments d'ajudes per assegurar-se que no arriben en males mans. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha garantit abans de la reunió que l'ajuda humanitària continuarà arribant a Palestina.
Hem de mirar els esdeveniments a curt i llarg termini, sí, però en cap cas cal suspendre els pagaments. I una de les resolucions que adoptarem avui serà sobre la importància de garantir l'ajuda humanitària que necessita la població i que ens demanen les autoritats palestines. West Bank to the supporting the
Palestinian Authority. Després de l'embolic d'ahir, l'objectiu dels 27 és fixar una posició comuna sobre la guerra, que ja ha provocat més de 3.000 morts des de l'atac de Hamas dissabte passat. I més enllà de la guerra entre Israel i Hamas, prop de 200 persones s'han concentrat aquest matí davant de la Conselleria d'Educació per reclamar més recursos per l'escola inclusiva. Sobretot eren representants de sindicats i famílies d'alumnes amb discapacitats o altres necessitats especials. Lamenten que el departament hagi anunciat que ja ha exhaurit el pressupost que destina a contractar personal de suport a aquests alumnes. Això malgrat que moltes famílies denuncien que aquest curs els han reduït les hores de figures com ara els vetlladors. El govern, en canvi, defensa que aquest curs ha incrementat un 15% les hores setmanals de suport. Recorda que en temps de dedicació el temps de dedicació no és nominal, sinó que cada centre educatiu el distribueix en funció dels recursos de què disposa. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El clàssic de la Lliga Femenina de Futbol del proper 19 de novembre jugarà a l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest serà, doncs, el debut a Montjuïc de l'equip de Jonathan Giraldez. Ara mateix Barça i Madrid són els equips que lideren la classificació amb 4 victòries en els primers 4 partits. Pel que fa a l'equip masculí, Lamine Yamal ha tornat ja a Barcelona després que els metges de la selecció hagin comprovat la lesió que té el psoas ilíac amb què ha viatjat a Madrid i, per tant, es perdrà els 2 propers partits classificatoris per l'Eurocopa. Més coses, l'uruguaià Diego Alonso és el nou entrenador del Sevilla. El fins ara seleccionador uruguaià agafa les regnes del destituït Mendy Líber i signa fins al final de la temporada. D'altra banda, la UEFA ha anunciat que Itàlia i Turquia seran finalment els organitzadors de l'Eurocopa del 2032 amb 5 seus a cada país. La candidatura va ser validada la setmana passada després que Turquia abandonés la seva candidatura individual per organitzar el campionat del 2028, que serà finalment pel Regne Unit i la República d'Irlanda. I en tennis, nova sorpresa al Masters 1000 de Xangai amb l'eliminació aquesta tarda de l'italià Yannick Sinner a mans del nord-americà Ben Shelton en 3 sets. Això fa que a banda d'Alcaraz només quedi un altre top 10 en competició, que és Rublev.
Sabies que una de cada 4 persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida?
A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
I pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores i també a la nit, i demà serà un dia amb temperatures molt semblants a les d'avui, tant de bon matí com al migdia, quan tornarà a fer calor. Tot i això, a primeres hores hi haurà algunes boires a la Catalunya central, en àrees de l'Empordà i a la Vall de l'Ebre. A més, també durant les primeres hores del dia hi haurà alguns núvols baixos en sectors de la costa i el prelitoral.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Com dèiem, el preu del petroli ha tornat a tensionar-se avui, arribant a prop de $90 al barril de Brent després de l'atac patit per Israel dissabte passat. Enmig de la incertesa sobre com pot afectar aquesta guerra a l'evolució de l'economia, l'OPEP, recordem, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, liderada per Aràbia Saudita, ha publicat les seves perspectives de consum. L'OPEP creu que la demanda mundial de cru no deixarà d'augmentar fins al 2045 i demana augmentar la inversió al sector en 14 bilions de dòlars. D'aquesta qüestió i del flamant Premi Nobel d'Economia en parlem els propers minuts amb Xavier Salé i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia i autor de la sabana a Mart, l'economia de la intel·ligència natural. Professor Xavier Salé i Martín, bona tarda, bon dia.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, aquí preparats i a punt per una nova masterclass del professor Xavier Salé i Martín, avui per començar parlant del preu del petroli i de, perquè això sempre passa, quan hi ha un conflicte bèl·lic, doncs una de les coses que s'encareix és el preu del petroli. No sé fins a quin punt pot impactar en l'evolució de l'economia no només que augmenti el preu del petroli, sinó aquest nou conflicte bèl·lic de la manera que l'estem vivint.
Bé, la veritat és que no ho sabem. La veritat és que no se sap, perquè el preu del petroli, com el preu de tots els altres productes del món, depèn de l'oferta i de la demanda, i no sabem ben bé com l'oferta es veurà afectada. L'any 1973, recordeu, quan va haver-hi un atac similar, gairebé el mateix dia de l'any, el que es va anomenar la guerra del Yom Kippur, la reacció dels països diguem, productors de petroli, la reacció de l'OPEP, que de fet encara no existia l'OPEP, però arran d'això es va crear l'OPEP, la seva reacció va ser tallar la producció, és a dir, tancar l'aixeta de petroli, i això va fer que el preu del petroli en aquella època no només augmentés, sinó que es multipliqués per 7. Es va passar de més o menys $3 per barril a 21. Avui ens sembla ridícul, parlar de $3 i $21, però diguem, en aquella època el preu va passar de 3 a 21 perquè van retallar l'oferta. Com reaccionarà l'oferta davant del que està passant? Doncs no ho sabem. No sabem si els atacs del cap de setmana involucren a Iran. No sabem si al final es descobreix que Iran està al darrere dels atacs, com reaccionarà Israel, que recordeu és una potència nuclear. No sabem si això afectarà la capacitat de produir que té Iran. Iran és un dels països que no dels que més produeix, però sí dels que més reserves té. I per tant, com que no sabem res de tot això, doncs no sabem com anirà el preu. I després hi ha un altre aspecte que hem descobert arran de la guerra de Rússia, i és que els mercats, diguem, tenen una manera d'adaptar-se, que fa que al final el petroli sempre acabi sortint. Recordeu que fa un any, dos anys gairebé ja, que tot el món va fer, no tot el món occidental va fer un boicot a Rússia, Europa va deixar de comprar petroli rus. Això semblava que afectaria d'una manera determinant la capacitat de Rússia de vendre, però no se sap com han aparegut uns vaixells pirates amb bandera indonèsia, que resulta que porten el petroli a través de nous canals. És veritat que Europa ha deixat de comprar petroli rus, però ara el compra Aràbia o els Emirats, i la Índia, que abans comprava Aràbia als Emirats, doncs ara el compra Rússia, de manera que de la boleta per aquí i la boleta per allà, al final tot queda igual. I per tant, hem acabat, doncs, els mercats acaben adaptant fins i tot a boicots massius per part de tots els grans països occidentals, doncs l'oferta doncs, ha acabat sortint per un altre lloc, i tot i que al principi semblava que la guerra de Rússia dispararia, i de fet va disparar el preu del petroli, tot això va durar un parell de setmanes i els preus van tornar a la normalitat. Per tant, què passarà ara? Doncs, escolta'm, no ho sé, no tinc ni idea.
Des d'un punt de vista econòmic, professor, aquesta guerra, el preu del petroli sí que beneficia a Rússia, no? Perquè torna a estar a $90 al barril.
Sí, clar, Rússia, aquests vaixells pirates que hem dit que ara transporten el petroli perquè els vaixells oficials dels països occidentals no poden, tenen prohibit pels governs anar a vendre, a transportar petroli rus, doncs aquests vaixells pirates, òbviament, els pirates cobren. I, per tant, els calés que pot cobrar Rússia... diguem, Rússia ara no se sap, perquè tot això és il·legal, però més o menys es pensa que Rússia cobra doncs, el 75% del preu original. La resta s'ho queden els pirates i la Índia, no? Que Índia diu, jo et compro a tu Rússia en lloc de comprar Aràbia, però m'has de fer un descompte. I per tant, tot això acaba fent que Rússia cobri menys, però cobra una part proporcional del preu original. Què passa? Doncs clar, que si el preu original es multiplica i passa a ser 100, doncs Rússia acabarà cobrant més. Rússia segueix cobrant menys de 100, perquè ha de pagar els pirates, però quan més puja el preu, més calés es queda Rússia i, per tant, més beneficia. Per tant, la resposta és sí. Aquesta guerra o aquest atac i potencial guerra doncs acabarà beneficiant a Rússia, sí, sí.
Les previsions de consum de l'OPEP, aquesta organització de països exportadors de petroli liderada per Aràbia Saudita, creu que la demanda mundial de cru no deixarà d'augmentar fins al 2045 i demana augmentar la inversió al sector amb $14 bilions. En canvi, l'Agència Internacional de l'Energia no considera necessàries inversions en noves explotacions. Clar, segons l'OPEP, si es fa cas a l'Agència Internacional de l'Energia i no s'inverteix en noves explotacions, això podria conduir al caos energètic i econòmic. No sé amb quins hem de quedar, si amb la petició de l'OPEP o amb els arguments de l'Agència Internacional de l'Energia.
Aquí és una mica com el segon matrimoni, la segona vegada que et cases, que hi ha, diguem, hi ha una batalla mental, no? Tens una batalla mental entre l'esperança i l'experiència, no? Tens l'esperança de que aquest cop serà diferent, però l'experiència et diu que, com que ja t'has divorciat una vegada, que la cosa no va anar bé. Doncs ara aquí passa una mica el mateix, no? Hi ha una baralla entre l'esperança i l'experiència. L'Agència Internacional de l'Energia doncs, té l'esperança de que totes aquestes mesures que els governs i que les cimeres de lluita contra el canvi climàtic i tot això, totes aquestes previsions de que ben aviat tindrem energies renovables i que seran barates i que la gent no farà servir petroli, això és l'esperança que tenen, però l'experiència és que tots els objectius que ens hem posat a tot cadascuna de les cimeres de canvi climàtic han fracassat. I al final del dia sempre tornem al petroli, eh? I és veritat que les tecnologies estan les tecnologies de millora de l'eficiència de les energies renovables són cada dia més bones i més barates, però al final del dia sempre acabem a tornar al petroli. És més, fins i tot els països que més abanderen la lluita contra el canvi climàtic, per exemple, el govern más de izquierdas de la història d'Espanya, recordeu com va reaccionar quan van pujar els preus de la benzina o els preus de l'electricitat. Recordeu, van començar a posar subsidis, van començar a capar el preu de l'electricitat perquè creien que era inacceptable que els ciutadans paguéssim un preu inacceptable des del punt de vista electoral, eh? Pensaven que si la gent pagava el preu de la benzina molt elevat i l'electricitat, la factura de l'electricitat pujava, ells perdrien les eleccions i, per tant, de seguida van oblidar-se de la lluita contra el canvi climàtic i van subsidiar la benzina, perquè la gent pogués comprar més benzina, i van subsidiar l'electricitat que estava produïda en gran mesura per petroli, carbó i gas, etc. Doncs van subsidiar o van capar el preu de l'electricitat perquè en el moment de guanyar les eleccions, doncs l'important és els vots dels ciutadans, i si els ciutadans s'emprenyen perquè els hi ha pujat el preu de l'energia, doncs baixarem el preu, encara que això perjudiqui el canvi climàtic. Doncs bé, tot això els àrabs ho saben, i llavors diuen, escolta, aquesta gent, al final, totes aquestes polítiques són, diguem, tots aquests acords, al final se'ls passen ells mateixos pel forro, i al final acabarem produint, acabaran ells consumint petroli durant molts i molts i molts anys. Això és el que diu Aràbia, que és, diguem, l'experiència, no? L'experiència diu que els europeus fem grans discursos sobre el canvi climàtic, però a l'hora de la veritat, escolta'm, no els hi sortirà massa car i no voldran pagar. Per tant, com que seguiran necessitant petroli durant molts anys, el que diu Aràbia és hem de començar a fer prospeccions, hem de trobar nous pous per poder treure petroli, perquè si no, d'aquí 5 anys hi haurà un problema. Si les perspectives que ens diu l'Agència de l'Energia Internacional, que és no, la gent deixarà de consumir petroli perquè anem cap a una economia verda, però això no és veritat, si no hi ha petroli, aleshores tornem a l'oferta i la demanda. La demanda seguirà molt alta, l'oferta serà molt baixa perquè els pous actuals s'aniran assecant i això farà que els preus es multipliquin i això serà una catàstrofe mundial. I per evitar aquesta catàstrofe, diu Aràbia Saudí, el que hem de fer és ara mateix ja començar a fer prospeccions, perquè això de que deixarem de fer servir petroli d'aquí 5, 10, 15 anys són cants de sirena que es fan a les cimeres del canvi climàtic, però això no és realista, no passarà, i per tant tothom tornarà a comprar-nos petroli i per tant hem de mantenir la possibilitat de tenir l'oferta. I en aquestes estan doncs barallant els dos, un que diu que té l'esperança de que deixarem de fer servir petroli, l'altre que té l'experiència de dir que això no ha passat mai i no passarà, i per tant seguim com el segon matrimoni, la lluita eterna entre l'esperança i l'experiència.
Professor, parlem ara de la nord-americana Claudia Goldin, historiadora econòmica i professora de la Universitat de Harvard, que ha guanyat el Premi Nobel d'Economia per les seves investigacions sobre el mercat laboral femení. Goldin, de 77 anys, és una de les pioneres en l'estudi de la bretxa de gènere al món del treball. És la tercera dona que ha obtingut aquest premi, valorat en gairebé 1 milió d'euros. Vostè, pel que tinc entès, la va tenir com a professora. No sé com recorda les seves classes.
Sí, ara té 77 anys, jo la vaig tenir fa 35 anys, o sigui, tenia 40, i la recordo com una noia molt calladeta, parlava en veu baixa, era molt curosa, i també recordo que va ser la primera, ella la van contractar quan jo ja estava allà estudiant. Quan jo vaig començar els estudis a Harvard només hi havia dues professores, i eren dues professores júniors, és a dir, no eren catedràtiques, d'un total d'uns 40-50 professors, per tant només hi havia dues dones, i ella va ser la primera catedràtica. Hi va haver un gran rebombori, perquè en un món d'homes, en el qual només hi havia professors masculins, doncs per primera vegada de la història Harvard havia contractat una dona. I recordo això, un gran rebombori. Però ella, personalment, era, el que recordo era que era molt, parlava molt en veu baixa, era molt calladeta, molt, i era molt curosa amb les dades. Era una noia que es dedicava... diguem, les dades han canviat molt, ara vols una gràfica del preu del petroli, fas Google pop-a-pop i t'apareix a la pantalla totes les dades que vols, no? En aquella època això no passava, si volies dades, sobretot si volies dades històriques, com ella era una historiadora, si volia dades històriques dels salaris de les dones a la conca del Mississippi, doncs havies d'anar a la conca del Mississippi a buscar les empreses, mirar els rècords de les empreses, havies d'anar a les esglésies, tota la gent que tenia documents, anar agafant i amb un paper anar-los copiant i després els posaves a l'ordinador. I ella feia aquest tipus de treball, no? com si fos una detectiu de l'economia, que havia d'anar agafant totes les pistes que els hi passaven per dalt en els altres analistes, doncs ella els anava apuntant, i això recordo que era molt curosa, treballava molt amb dades així molt petites, no?
Golding, que ha recopilat més de 200 anys, que es diu aviat, de dades sobre la participació de les dones al mercat laboral dels Estats Units, i es va adonar, professor, que no tenia una tendència ascendent. Quines conclusions va arribar, Golding?
Bé, dues conclusions. Una sobre la participació de les dones i dos sobre la bretxa salarial, és a dir, la diferència de salari entre dones, homes i dones, no? Sobre la participació, la creença popular, que tothom creia és que el que havíem vist, no? Que la nostra experiència era, doncs, que les nostres àvies no treballaven, les nostres mares van començar a treballar una mica, les nostres esposes treballen molt i les nostres filles treballen igual que els homes, És a dir, hi ha hagut un augment brutal en el que s'anomena la participació en el mercat laboral, Abans les dones no participaven, simplement es quedaven a casa a cuidar els nens o el que sigui, i a poc les noies, les dones han anat entrant en el mercat laboral, i tothom pensava que, doncs, que això era una tendència, no? Que les dones mai havien treballat i que de sobte comencen a treballar. S'havia d'investigar per què passava això, però primer s'havia de demostrar que això era una tendència, i la Clàudia va demostrar és que això no és veritat, que de fet la tendència a abandonar, a no estar en el mercat laboral, és una cosa que comença en la indústria. Abans, en l'agricultura, les dones treballaven igual que els homes, i la raó és que era molt fàcil, les dones s'encarregaven de cuidar els nens, i clar, en una granja és molt fàcil treballar i cuidar els nens a la vegada, perquè els tens els nens per allà jugant amb les gallines i els porcs i tal, i tu pots treballar. Ara, en el moment que comencen les fàbriques i has d'anar a una altra ciutat o a un altre poble, diguem, a treballar amb aquelles màquines infernals, diguem, que estaven mogudes amb les màquines de vapor, amb aquells fums i tal, en aquell moment les dones no podien portar els nens a les fàbriques, i per tant el que van fer va ser abandonar el mercat laboral. I per tant, si tu mires la participació de les dones en el temps, doncs veus com que es dibuixa, i aquesta és una de les conclusions a les que arriba Golding, una forma de U. Abans era molt alta, va baixar, va arribar un mínim a principis del segle XX, i després, a mitjans del segle XX, sobretot després de la Guerra Mundial, va tornar a pujar. I això és el que observem nosaltres, com que nosaltres hem viscut després de la Guerra Mundial, només recordem la part de pujar, però la història ens demostra que va haver-hi una altra part, que va ser la part de baixar. Això és pel que fa a la participació. Pel que fa a la bretxa salarial, una de les coses que ella explica, que la Clàudia explica, és que el fet de que les dones tinguin menys ingressos que els homes no vol dir necessàriament que les empreses discriminin la dona i li paguin menys per la mateixa feina. Les dones poden cobrar menys que els homes, primera, perquè fan feines diferents. Per exemple, potser que les dones tinguin una tendència a treballar més amb ONGs i els homes els agrada més anar a treballar a Wall Street, i com que Wall Street paguen més que ONGs, les dones acabaran cobrant menys que els homes. És possible que les dones siguin més inflexibles en el seu horari, per exemple, perquè com que van a buscar els nens al col·le, doncs no poden quedar-se a partir de les 4 i mitja perquè han d'anar corrents a buscar els nens, i en canvi els homes passen dels nens i per tant poden agafar feines que són menys inflexibles, que treballen al cap de setmana, i això es paga i això es cobra més, i per tant els homes cobren més. Per tant, la pregunta que s'ha de fer ha de ser molt més global, no és si hi ha discriminació a l'empresa, sinó si hi ha discriminació abans de que les dones entrin a l'empresa. És a dir, per què és la dona la que va buscar els fills? Per què és la dona la que abandona la carrera en el moment que té fills? La dona deixa de treballar durant uns anys i, per tant, perd la carrera, diguem, d'aquesta d'anar progressant a dins l'empresa. Per què passa això? Fixa't, això no té res a veure amb l'empresa, això és una cosa cultural, és una cosa que la societat li ensenya a la nena des de petiteta. Això passava més en el passat, li ensenyava a la nena que la nena havia de jugar amb nines, havia d'aprendre a cuidar nens, perquè la seva missió a la vida acabaria sent cuidar els nens, i per tant la discriminació passava a nivell de família, a nivell de cultura, no a nivell d'empresa. Una de les coses que va notar Claudia Goldin és que van analitzar els salaris de les persones al llarg de la seva vida, i va notar que en aquesta època de gran diferència entre homes i dones va veure que els salaris dels solters eren bastant similars. Les dones solteres i els homes solteres, abans de tenir fills o abans de casar-se, cobraven més o menys el mateix. És a partir del moment que la dona comença a tenir fills, a casar-se i a tenir fills, que per una banda abandona el mercat laboral, i segona, comença les diferències salarials. Per tant, ella comença a identificar que hi ha un problema a la família, no, o a la societat, no tant discriminació a l'empresa, sinó a la societat. És a dir, si tu vols arreglar el problema de la bretxa salarial, no vagis a l'empresa, vés abans, vés a l'educació, vés al que li fiques al cap a la nena des de que neix fins que entra al mercat laboral. Per què? Doncs perquè, clar, en una època en la que les dones, recorda, es casaven als 20 i pocs anys, dels anys 40, 50, 60, sí. les dones es casaven molt, molt joves, fixa't tu, des del punt de vista econòmic, tu fas una inversió, tu has de fer una inversió en educació, has d'estar estudiant molts anys, i amb un cost molt elevat, per exemple, una carrera com a enginyeria. Si et cases als 22, 25, 26 anys, jo recordo que la meva mare es va casar als 26 anys i era de les més grans de la seva generació. Totes les seves amigues s'havien casat abans, ella va ser de les que es va casar més tard, 26 anys. Doncs escolta'm, clar, si tu fas una inversió molt gran en estudis i només pots recuperar aquesta inversió treballant durant 2, 3, 4 anys abans que et casis i abandonis el mercat, doncs no val la pena. I per tant, una de les conseqüències d'aquesta discriminació que passava a les cases, a la família, a la cultura, era que les noies no estudiaven determinades carreres. No hi havia enginyeres i no hi havia economistes. El que jo em vaig trobar a l'arribar a Harvard, escolta'm, on són les dones? No hi ha cap dona aquí. O hi havia dues dones júnior, i fins que no va arribar la Claudia Goldin no hi havia dones. Hi havia moltes professions, moltes carreres, molts doctorats que les dones no feien perquè no valia la pena, perquè no podien, diguem, recuperar la inversió, perquè estaven obligades per la societat a anar-se'n a casa a cuidar nens. I per tant, si els polítics volien arreglar el problema, el que havien de fer era arreglar aquest problema cultural. I va resultar que un dels processos que va començar a arreglar el problema no va ser ni cap polític ni cap llei, sinó que va ser la píndola anticonceptiva. Una de les coses que va demostrar també la Claudia Goldin amb el seu marit, que també era professor de Harvard, el Larry Katz, doncs va ser que la píndola anticonceptiva el que va aconseguir va ser que les dones retardessin l'edat de matrimoni. És a dir, que en lloc dels casar-se als 22 anys, es casen als 32 anys. Fixa't que això fa que tenen, encara que després es retirin per anar a cuidar fills durant uns anys, fixa't que això fa que la possibilitat de recuperar la inversió d'educar-se augmenta, si ja no has de treballar només dos anys, si no treballes només dos anys després d'acabar la carrera, sinó que en treballes 10, aleshores potser sí que val la pena estudiar enginyeria. I el que va comprovar ella amb un estudi molt enginyós va ser que a diferents estats dels Estats Units es va introduir la píndola en èpoques diferents, perquè uns eren més conservadors i això de deixar que les dones doncs prenguessin pastilles per no quedar-se prenyades, això estava molt mal vist. Per tant, va haver-hi uns estats que es va introduir la píndola i altres no, els altres es va introduir més tard, el fet que es va introduir en moments diferents va fer que ella pogués comprovar que en els estats on primer es va introduir la píndola, els estats on primer es va introduir la píndola, van ser els primers on van començar a haver-hi noies enginyeres. I el primer on es va començar a veure que l'edat de matrimoni es retrasava. I després, 15 anys després, es va legalitzar la píndola als altres estats, al sud i tal i qual, doncs aleshores també en aquests estats, més tard, es va retardar l'edat de matrimoni i l'augment de l'educació femenina. I per tant, d'aquesta manera va demostrar que un dels factors que més ha canviat les relacions laborals de les dones en el mercat d'Estats Units va ser precisament la píndola, la capacitat de la dona de controlar l'època, l'edat en la qual comença a tenir fills, i quan la dona li deixa triar l'edat de tenir fills, doncs va triar tenir-los més tard, i això amplia les possibilitats de retornar la inversió a l'educació, i el que fa és que les dones, com a conseqüència de la píndola, vagin més a l'escola, vagin més a la universitat, facin més carreres diguem difícils, que tenen un retorn més complicat, i això va ser també un altre descobriment important de la Clàudia Golden, en aquest cas amb el seu marit.
Que sorprèn, professor, és de tot això que ens ha explicat, que ell es dediqués a investigar-ho, no? És a dir, que perquè clar, arribar fins i tot a investigar l'efecte de la píldora pel que fa al mercat laboral femení, vull dir que s'hi va abocar de fons, i m'ha sorprès perquè, clar, un economista o un economista doncs, buscant altre tipus de matèries, però no, ja va fer l'estudi de la relació econòmica, sociològica i econòmica de la dona en el mercat laboral. Vull dir que, bueno, sorprèn.
Sí, sorprèn, però és important. O sigui, és una feina que és molt complicada, perquè ha d'anar... I recorda que això ho feia ella... quan encara no hi havia l'accés a les dades que tenim ara. O sigui, que ella anava allà i preguntava a les fàbriques, teníeu registres històrics del que pagàveu o de qui contractàveu, van anar a les universitats i a veure, diguem, quantes noies hi havia, etcètera, etcètera. O sigui, que totes aquestes dades les va haver de col·leccionar ella a base d'anar als llocs. Per això dic que és com una mena de detectiu, com sí. Sherlock Holmes amb la seva lupa, anar buscant, i ella sempre diu una cosa que jo crec que és molt important, que en la investigació i en la innovació en general, la clau no és la capacitat de trobar respostes. La gent que té èxit, la gent que innova, la gent que té idees, no és la que troba les respostes, és la que fa les preguntes. I ella en aquell moment es feia preguntes que ningú més es feia, i un cop tens la pregunta i tens una passió per trobar la resposta, quan tens una pregunta de veritat que et preocupa, que no et deixa dormir les nits, doncs el que et dediques és allò, a fer de detectiu, a buscar, no? com el Sherlock Holmes, no? Que té la passió doncs a buscar la resposta, però el que la guia a trobar la resposta és la pregunta, i és per què les dones cobren menys, per què les dones no estudien, o per què les dones no volen treballar. La resposta fàcil és, home, és que hi ha una discriminació i les empreses no les contracten perquè els agrada més als homes. Però ella diu, no, això no pot ser, perquè si les dones, diguem, si contractant dones, diguem, si contractessin dones igual de bones pagant-lis menys, el que passaria és que tothom contractaria dones. Són molt més barates, no? Ha d'haver-hi alguna raó per les quals les empreses no contracten aquestes dones. És a dir, que la seva pregunta persisteix a la resposta fàcil, immediata, diguem, patatera, i com que ella no li agrada la resposta patatera, doncs segueix investigant i troba unes causes que són molt més fonamentals, i fes que això canvia el món. Perquè diguem, gràcies a aquest tipus d'investigacions, avui dia molts països ja no intenten solucionar el problema de manera patatera, fem lleis que diguin que han de cobrar el mateix, no, encara que facis això no passarà. El que hem de fer és intentar canviar la cultura de les famílies que porten a les nenes, a dir-los a les nenes des de ben petites, mira, tu tens una Barbie, el nen té un mecano, que per tant ja comença a aprendre a fer enginyer, tu tens una Barbie perquè tu t'has de dedicar a cuidar nens, no? I aquesta cultura que s'arrossega des de petit és el que al final canviarà la diferència entre homes i dones. I per tant aquest tipus d'inversions ens permeten solucionar el problema d'una manera real, no d'una manera populista de dir que tothom cobri el mateix i fem una llei que tothom cobri el mateix, perquè això no arreglarà el problema quan el problema de fons és un altre.
Doncs avui en Xavier Salai Martín ens ha descobert la figura important de Clàudia Goldin, Premi Nobel d'Economia, i també hem parlat de de l'evolució del que pot passar en el mercat del petroli i les conseqüències que veurem si les té de la guerra entre Israel i Palestina. Professor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una tarda més. Un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona gràcies. Tarda, bona tarda. D'aquí uns moments, Carme Ruscalleda, bona tarda.
Sí, aquí estic, sí.
Parlarem de la...
Què de fer?
Bueno, no, ara t'ho expliquem. Oh. És que Maria Xinxó ens porta les dades del campionat nacional, en aquest cas campionat a Espanya, de la ensalada russa.
Ai, caram! Ostres!
Ensalada o ensaladilla, amanida russa, en aquest cas a casa nostra. I m'agradaria conèixer, després d'una pausa, a banda de conèixer els participants que ens portarà Maria Xinxó, una mica com la veus tu, com la faries tu?
Eixerida, sempre. La Maria eixerida.
Sí, home, però cadascú li posa eixerida, sí, que no vol dir res, però vull dir...
Això... És la clau, eh? És el secret.
Sí, sí, però vull dir que sempre hi ha gent que li posa el seu puntet, hi ha gent que li...
Una mica de sal eixerida, una mica d'oli eixerit.
Sí, no, que això està molt bé, però em refereixo que... Això està molt bé, però dic, hi ha gent que li posa, que si li posa una oliva farcida, hi ha altra gent que si li posa tonyina a la manida russa.
Això va gustós.
Bonito.
Clar, sí, per això volem preguntar...
La clau és... Que sí, eixerida.
Per això...
Eixerida. No, però...
Sí. Bueno, ara anirem amb aquesta i d'altres claus.
Esteix,
eh? Sí, perquè veig que... Sí, però t'estava preguntant sobre els ingredients. Per exemple, pèsols. Hi ha gent que li posa pèsols.
Eixerits.
Versió RAC 1.
Has vist mai una ampolla de cava volant? Travessant el cel enmig dels núvols? No, és clar que no ho has vist mai, perquè ni el cava, ni el calçat, ni les medicines, ni cap altre producte català té ales per traslladar-se pel seu compte. Tots tenen logística i transport, uns actors vitals per projectar les empreses catalanes als mercats internacionals i per abastir la ciutadania arreu del territori. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Amics de les participacions de Nadal! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Ens diem FIAC Assegurances, FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Em dic Neus, soc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
Boníssim! Trinxat Carli, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Cort Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som
més 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Minuts amb Carme Ruscalleda a l'estudi de RAC1, amb Ferran Adrià. Ferran, bona tarda. Anem tot seguit fins a Sant Sebastià, Ferran, perquè al Palau de Congressos, el Cursal, hi ha dos catalans que s'estan jugant més que una manida russa, sinó el premi a l'estipulada millor amanida russa, ensaladilla russa d'Espanya. Maria Xixó té els detalls. Maria, bona tarda.
Bona tarda, sí, perquè s'està fent allà un congrés que es diu Gastronòmica, que ja fa 25 anys que es fa, de gastronomia al País Basc, i des de fa 6 anys es fa aquest concurs espanyol d'ensalada russa, que com el seu nom indica busca la millor ensalada russa de tot l'estat. Com dèiem, sisena edició, 10 aspirants, dos d'ells són catalans.
Ah, sí, molt bé, molt bé, molt bé. A por ellos, vamos, vamos.
No, però ho puc dir en català. Dic, escolti, dic, ho puc dir en català, no cal que ho digui en castellà.
Però no, però... No
sé. Vol conèixer qui són els dos
home,
aspirants?
Home, i tant. A veure, qui són els que defensen els colors de la senyera?
Doncs mira, Andreu Ruiz, per una banda, que és el xef del restaurant La Rosseria de Cunit. Andreu, bona tarda.
Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I de l'altra banda tenim a l'Àlex López Lamiel, que és el xef del restaurant Tangana de Barcelona. Bon. Àlex, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Ells dos són els nostres representants. I no sé qui, què tal anem d'ensaladilles? Ens agraden les ensaladilles?
Oh, ensaladilla
ensaladilla no es pot dir, s'ha de dir ensalada russa.
Ens encanta.
Sí, ens agraden molt. Perfecte. Andreu, Àlex, no sé com aneu de...
Perdona, tot i que sigui una tapa petita, ha de ser ensalada?
Es veu que sí. Jo he demanat si es podia dir ensaladeta.
No, té que ser ensalada, no? Tot i que l'ensalada sempre és una tapa, l'ensalada
sí,
russa és una...
Acostuma a ser una cosa més aviat reduïda.
Vale, vale,
sí.
Bé, bé.
Sí, sí, però a casa ho fem de primer plat.
Sí, bueno, pues ja no deu menjar res més, perquè l'ensalada russa quedes...
No,
quedes
doncs,
si et fots un bon plat, sí, doncs després ja no t'entra res més.
No, pollastre rebussat.
Bueno, a veure, així això, endavant.
Ha de ser, no, anem a respondre això, ha de ser una tapa petita l'ensalada russa, Andreu, per exemple, de la Rosseria, o pot ser un primer plat?
Bueno, a la saladia nosaltres com a tenim com a primer plat, però sobretot la saladia és un plat molt típic per compartir.
Ah, exacte. Àlex, hi estàs d'acord del restaurant Tangana?
Sí, vejam, nosaltres també al final tenim una filosofia que tots són platets per compartir i al final ja ens encaixa com a una etapa, una semitapa per poder-ho compartir i disfrutar.
Fantàstic. De seguida anem a descobrir quines ensalades russes han preparat tant l'Andreu com l'Àlex per presentar aquest jurat que ara mateix entenc que estan tastant aquestes 10 ensalades russes, però atenció perquè és un jurat que està format per persones anònimes, d'una banda, i per persones professionals. És així, Andreu?
Sí, correcte. N'hi ha un jurat popular, que seria el 20% de la puntuació, i després n'hi ha un jurat professional, que és l'altre 80%.
Pot ser que el jurat popular estigui format per 45 persones?
Sí, 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 sí. De jurat popular són entre 40 i 45, i el professional són 10.
Clar, llavors, quin nivell d'ensalada russa ha hagut de preparar?
Perquè bueno, quina quantitat, no? Clar, perquè, quantitat? Clar, això ha estat amb una formigomera, perquè, clar, 45 per 45 persones, més, que has dit, quantes?
10. 45 més 10, pues mira, 55 persones, sí, sí, que estan tastant ara mateix aquesta ensalada. Això quina quantitat és? Quants quilos d'ensalada russa és?
Bueno, contesta tu.
A veure, qui li ha dit aquí? Àlex, contesta tu, quina quantitat has fet?
Pues nosaltres hem calculat uns 3 quilos de patates, més o menys.
Ui, carai! Això és molt...
Això és moltíssim, eh?
Ens ha sobrat una mica, però com no sabíem una mica les racions que tenien que ficar...
Doncs fot-li pel boc gros. Heu de saber que l'any passat, en aquest mateix concurs, ara és la sisena edició, per tant, a la cinquena edició, va guanyar Pedro Antonio Noriega, del restaurant Castro Gaitero a Llanes, una població d'Astúries.
No és català,
no era català.
No ens interessa, doncs no.
La primera edició sí que va guanyar un català, el Carles Avellan.
Doncs va començar per aquí.
Sí,
va començar per aquí.
Doncs atenció, perquè l'ensalada russa que va guanyar l'any passat no era el que estem pensant com una ensalada russa tradicional.
Era
un nou concepte.
Per exemple, en comptes de patates cuites, eren rostides. La maionesa... La maionesa, en comptes de ser casolana, no, que dius, ostres, això li dona un punt a favor, doncs el Pedro Antonio Noriega, que va guanyar l'any passat, va decidir que agafaria la maionesa industrial de la marca Hellmann's.
I quin problema hi ha?
Aquest és el que va guanyar.
Sí, i a canvi va posar un bon raig de vinagre de Xerès amb una antiguitat de més de 12 anys. Es veu que això va fer que aquesta ensalada fos totalment especial i que el jurat la valorés tant que va guanyar l'any passat. Clar, jo em pregunto si avui també hem vist ensalades especials i què han presentat tant l'Andreu Ruiz com l'Àlex López. Comencem per tu, Andreu, que ets el xef del restaurant La Rosseria. Tu has presentat una ensalada tradicional o te n'has anat... No, tu també. A veure, explica'ns.
Bueno, de fet, sí, molt tradicional, perquè nosaltres ens hem remuntat la primera recepta escrita d'ensaladia russa parteix del 1845. Vale? Llavors, aquesta amanida portava llagosta, portava llagostí, portava anxova, portava caparra, portava oliva picada, portava la maonesa, vale? I una mica de tonyina. Nosaltres ens hem inspirat amb aquesta recepta, la primera que hi ha documentada. L'única diferència, com nosaltres som de Tarragona, pues hem canviat la llagosta pel cram blau del Delta de l'Ebre.
Molt bé.
Ja que és una espècie invasora, pues una mica el missatge és vamos a comernos el invasor.
Muy bien.
Està
ben vist.
Molt bé.
Per titular la seva població. I és una ensaladilla que no porta ni patata ni pastanaga, en aquest cas.
No porta patata ni pastanaga?
No. Fet, la primera ensaladilla, com us explico, no portava ni patata ni ensaladilla.
O sigui, la clau de l'ensalada russa és que porti maionesa. Sense la maionesa sí que ja no és ensalada russa.
De fet, el fil conductor de qualsevol ensaladilla, en aquest cas sempre estaríem parlant de la maionesa. Sí que és veritat que la tradicional que es coneix ara i la menja a tot arreu porta patata, porta pastanaga, porta tonyina, porta gent que li posa si o no olives, la maionesa, i aquesta seria la tradicional.
I la maionesa, vosaltres com la feu? Que això és, no sé si pots donar-nos quin toc personal li poseu a la maionesa.
Hem muntat la maionesa natural amb oli de girassol, però en comptes d'utilitzar ou cru l'hem fet amb ou bullit.
Ah, això per què? Què li aporta?
Per un tema sanitari i al final es munta exactament igual que si posem un ou cru, però amb ou bullit.
Aquesta, per tant, és l'aposta de la Rosseria, que sí, ja veieu que és una ensalada amb cranc blau, sense patata.
Sí. No, ens ha deixat descol·locats perquè teníem al cap la clàssica ensalada russa.
Anem a descobrir si l'aposta del restaurant Tangana, de l'Àlex López, també és en aquesta línia, una cosa més aviat especial i curiosa, o ens apostem per l'ensalada russa clàssica que tenim tots al cap.
Àlex.
Hola, bona nit. Pues mira, nosaltres hem tirat més a el que nosaltres consideràvem el que era l'ensaladilla popular, l'ensaladilla de tota la vida, que era pues, patata, pastanaga, ou, olives, tonyina, una maionesa casera que la fem nosaltres, i llavors al final hem tirat més cap a això perquè al final la nostra filosofia de restaurant del Tangana també és a nivell de producte, tot molt tradicional, i llavors pues, al final hem presentat la mateixa ensaladilla que tenim al restaurant i al final és el que nosaltres hi creiem.
Perfecte, per tant tenim dues apostes totalment diferents. Per una banda, una ensalada diferent, i l'altra, l'ensalada més clàssica, que poden optar a guanyar avui la millor ensalada russa de tot l'estat, i això sortirem de dubtes d'aquí uns 40 minuts, bueno, que és quan
estarem,
es donarà
estarem al cas, sí.
És la primera vegada que us presenteu en aquest concurs o en alguns concursos, Andreu?
És el primer, sí. El de l'ensaladilla és el primer. Vam participar amb el concurs de, que també es fa al Congrés de Sant Sebastià, el d'oli d'oliva, que és un concurs que és un concurs internacional, que les bases del concurs és que el plat tingui a l'oli una presència molt, molt notable. I el 2010 doncs vam participar i aquest sí que el vam guanyar.
Veu guanyar el 2010 amb quin plat veu presentar que tingués aquesta presència de l'oli d'oliva, que entenc que era l'única condició que us posaven per participar al concurs.
Sí, el plat es deia arròs, aceite i xipirón. Nosaltres tenim una arrosseria i vam participar en un plat d'arròs.
A mi m'han dit que també heu participat en un altre concurs, molt més nostrat, que li agradarà.
Ah, sí? Quin, bueno, quin?
El joc de cartes, sí, vam participar a Joc de Cartes el 2017, a la versió que es fa d'estiu, i bueno, i també ho vam guanyar. Mira, vam tindre sort.
Veu guanyar, era el concurs, diguem, que es
el
buscava a peu de platja.
A peu de platja.
I jo he trobat un document que hi surt l'Andreu i també surt la seva dona, la Carme Garcia, que tots dos formen part del restaurant La Rosseria. Com es presentaven en el joc de cartes? Aviam què us sembla.
Aquí...
Mano jo.
No, aquí mano jo. Aquí mano jo.
Bueno, ella es pensa que mana, però realment el que mano soc
jo. Com sempre.
Les decisions, les més normaletes... Les prenem els dos.
Cadascú la seva, el seu
però ambi. Les gordes les prenc jo.
No és veritat.
Sí.
Ell vol manar sempre. O sigui, ho decidim tot entre els dos, però hi ha un moment que ell diu i diu això es fa així perquè és la millor manera i es fa així. Carme, deixa't estar i això es fa així. Aquí manem els dos. Manem els dos.
No sé si us ha quedat clar qui mana allà.
Ella, oi? Ella.
Andreu, qui ha decidit que es presentava una ensalada amb cranc blau? Tu o la Carme?
Perdona, és que no t'escolto gaire bé.
Qui ha pres la decisió que l'ensalada es presentava amb cranc blau?
Jo.
Aquesta
vegada sí que m'he anat jo.
Àlex, no sé si tu també tens aquest currículum de concursos o és la primera vegada que t'estrenes amb el concurs d'ensalada russa?
No, jo la veritat és que m'estrenava a nivell de concursos a... Era la primera vegada que m'hi presentava en un, i la veritat és que ho hem disfrutat, ho hem passat molt bé, el fòrum gastronòmic és increïble, i la veritat és que ha estat superbé, ho hem passat molt bé.
L'important és participar, no?, per tant?
Sí, bueno, al final és viure una experiència, nosaltres també vam obrir al gener el restaurant, i al final, vulguis o no, per nosaltres era una manera de donar-nos a conèixer, de conèixer gent, de fer una mica de marca, i al final pues, per nosaltres era molt important de donar-nos a conèixer també. Al final ara tenim que lluitar per això.
Ens explicava la Maria que hi ha 10 aspirants. No sé si vosaltres estàveu a l'inici, perquè jo em pregunto, en aquests concursos en què s'han de tastar diferents plats, és millor que tastin al final perquè es recorda més el gust? Perquè em pregunto jo si ho tastes a l'inici i després en tastes un altre i un altre i un altre,
ja
no sé si s'obliden. I després a l'hora de puntuar, no sé en quina posició considereu que és millor estar.
Bueno, la veritat és que el tema dels passes de les ensaladilles ha sigut per sorteig, i la millor, bueno, jo diria que el millor és sortir entre el cinquè i el sisè.
Entre el cinquè i el sisè? Per què entre el cinquè i el sisè?
El què, perdona?
Per què entre el cinquè i el sisè és el millor?
Bueno, perquè ja han provat unes quantes abans que la teva i després tenen molt poques per provar, també.
En quina posició anaves, Andreu?
Ara m'haureu de perdonar, però és que estem entrant al congrés i us sento molt malament.
Ah, bueno, però fes.
Clar, perquè ara els venen a buscar a tots. Els 10 aspirants, clar, els portaran, diguem, cap a l'escenari i es donarà el premi, és a dir, avui se sabrà d'aquí uns minuts qui és el guanyador.
Expliqueu-nos-ho de seguida,
Home.
Us tinc que deixar perquè ja
s'estan fent entrar. Sí, feu.
Per l'amor de Déu, feu.
S'estan fent entrar al backstage per anar a l'escenari.
Molt bé, adéu.
Bueno, doncs,
creuarem els dits
que
guanyi millor.
Catalunya. Exacte,
molt bé. I tant. Sort, Andreu, Àlex, gràcies.
Adéu.
Adéu, moltes gràcies.
Adéu, Catalunya.
Voleu saber si l'ensalada russa és russa?
Sí.
Vosaltres què diríeu?
Jo diria que no, com tots els plats. Com l'arròs a la cubana, que no és cubà. Com la truita a la francesa, que no és francesa.
És catalana.
A veure, he estat investigant una miqueta, no? Perquè li diem ensalada russa. Doncs
sí, potser que... Carme Ruscalleda després es pot donar el seu punt de vista.
Ai, tant. Sí, sempre.
Es veu que qui la popularitza és en Lucien Olivier, que és un cuiner belga d'origen francès. I dius, per tant, aquí de moment, de rus,
poc. Rus.
Poc. Però sí que és veritat que quan es fa famosa aquesta ensalada que fa aquest chef, Lucien Olivier, és perquè obre un restaurant a Moscou, que es diu l'Hermitage, que el 1860 és quan l'obre, allà crea aquesta ensalada i la popularitza entre les classes benestants de Rússia. No us penseu que era un plat de poca
pobre,
cosa,
de
pobre.
Ja han hablado de sus tonterías, sus chorradas de concurso. Disculpe que me...
Què tal, senyora Txano García Lomas? Bueno, estem parlant de la ensalada russa, però vostè fa croquetes, per tant, aquí no...
Por lo tanto, ¿cuándo van a cubrir un concurso de croquetas? Porque la ensaladilla rusa ya lo está diciendo la chica, ha tenido que investigar, pero si lo dice el nombre, ensaladilla rusa, ¿qué va a ser? De Murcia.
¿O del Japón?
Pero
Japón.
Si justamente le acaba de explicar que no fue.
Pues eso, pues no hace falta investigar. ¿Para qué no cubran ustedes un concurso como Dios manda de croqueta española?
Ja que ens acompanya, ¿ens podria explicar l'origen del nom de la croqueta?
Por supuesto.
A ver. Si vostè ara enrenya perquè el nom, l'origen...
Del latín croquetus croquetum. Eso ya lo
és del latín.
Los romanos.
Pero en qué...
Cuando llegaron a España, a Iberia, que ahí ya los íberos hacían croquetas. Sí, señora, no me haga así con el dedito, que aunque
bueno,
estoy...
Bueno, porque la Marta que la está repasando...
Y le
haré una otra pregunta.
Los íberos, caballero, los íberos.
¿Cuán surgeix la croqueta?
Los íberos, los hornos ibéricos, que tanto ustedes les dicen y se les llena la boca, que si saben de arqueología y tal. Sí. Bueno, si ustedes van a unas ruinas íberas, que imagino que en Cataluña algo habrá, aunque ustedes repudien el nombre de Iberia o lo ve. Bueno, hay los hornos ibéricos, se ha demostrado que ahí se usaban para hacer croquetas.
A veure, Kaila.
Yo, de momento... Seguiré buscando información, pero por lo que yo veo, este aperitivo surgió en Francia.
Sí, claro. ¿Qué van a decir los franceses
no, los
de
romanos.
Mierda? Que son, mira, los franceses
no, los
son catalanes con un poco más de mierda.
No, hombre, por favor, pero ¿qué está diciendo usted?
Ponga usted un catalán.
Dice?
Ponga usted en catalán, póngale un poco más de mierda y ahí le sale un francés.
A ver, esto... Pare de decir estas tonterías, por favor, se lo pido. Yo por lo que estoy leyendo, pero voy a seguir,
francés,
le digo, que vaya a seguir buscando
porque
información.
Porque la manida rusa también es francesa.
Todo es francés,
Luis de Bechamel era el encargado de la cocina del rey.
¡El marqués de Bechamel! ¡Espere que le haga una reverencia! Que aún le tendré que poner una alfombra roja al marqués de Bechamel. Mira cómo usted que bien pronuncia,
Claro.
Le felicito que le dieron una educación exquisita.
Es que
pero aquí lo único que interesa son las croquetas y de eso no se
escuche,
habla.
El padre de las croquetas fue este aristócrata francés, Louis de Béchamel, que era el encargado de llevar la cocina del rey Luis XIV.
Sí,
y él fue el que inventó pues este plato. O sea, la que lo que usted ha dicho, ya se puede poner usted como quiera, ¿eh? No tiene ni idea, ni idea.
Consulte usted el libro editado en 1964, La croqueta íbera.
No, escuche,
que el íbero ya se llamaba, si descifraron que en las inscripciones ponía coqueta, y de ahí, porque la gente se ve que era muy coqueta, y por eso se ve que los íberos eran muy coquetos, y de ahí la terminología. Y le voy a decir una cosa.
Dígame.
Consulte ese libro. Haga usted, contraste la información, no,
es que
como llaman.
Sí, es que Wikipedia, ¿quién le puedo dar más detalles? ¿Le puedo dar más detalles?
Y le voy a decir una cosa.
Dígame.
De la bechamel que usted senta.